Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bona tarda, benvinguts a l'Esports Cope d'avui divendres 4 d'agost. Després de l'adeu d'Ousmane Dembélé, el Barça es prepara per donar sortida a Frank Kessié a l'Aràbia Saudita. El cas Mbappé rebenta el PSG, el Santa Coloma d'Andorra segueix somiant a la Conference League, Guardiola ha parlat de Bernardo Silva, tot això i més. Fins a les 4 de la tarda, titulars del dia amb Joan Hernández i Raúl Chao.
PSG espera fer oficial el fitxatge de Dembélé avui per 50 milions d'euros, 25 dels quals seran els que rebrà el conjunt blaugrana.
El jugador del Barça, Frank Kessié, està a punt de sortir cap a l'Al Ahly. El club de l'Aràbia Saudita pagarà al voltant de 15 milions d'euros pel migcampista costamarfileny.
El Barça ha presentat el pla de mobilitat pels partits d'aquesta temporada, on han explicat que en tancaran els accessos per pujar a Montjuïc 3 hores abans i que recomanen anar a peu o amb transport públic.
Pep Guardiola ha parlat sobre el possible interès del Barça en Bernardo Silva. Segons el tècnic de Santpedor, si el volen, pujaran a un avió i parlaran amb el nostre director esportiu, però necessitem obtenir una oferta adequada.
L'Espanyol avui se'n va als Països Baixos, on demà jugarà l'últim partit amistós de la pretemporada. Braithwaite forma part de la llista de convocats pel partit.
L'Andorra de Der Sarabia ha anunciat el fitxatge d'Àlex Calvo. Arriba procedent del Màlaga i firma per 5 temporades.
En bàsquet, no jugador pel Morabanc Andorra. L'equip de Nacho Lezcano ha firmat de manera temporal a l'escort americà Andrew Goodlecock.
I en motor, avui torna al Mundial de MotoGP a Silverstone, Anglaterra. En els primers lliures ha liderat l'italià Marco Bezzecchi i Marc Márquez ha sigut 15è. En Moto2 el més ràpid ha sigut Pedro Acosta i en Moto3 Ivan Ortolà.
I en handbol, Lucas Hindrick es desvincula del Barça.
Tot seguit, l'operació sortida al Barça.
Un español que está en las calles de Nápoles, que ahora mismo está celebrando, insisto, el título de Liga. Hola, Javier.
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
¿Tú de dónde eres?
Yo soy de Puerto Llano.
Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
Hola, Marc.
Hola, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Muy bien, Juanma, muchas gracias. Aquí estoy disfrutando de todo de Madrid.
¿Es verdad que tú eres fan de los deportes de la COPE, de Tiempo de Juego y del partidazo?
Sí, y Paco...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Un año más, el número uno del deporte.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Y con el tiempo que pasamos en la cocina, ¿no es hora de renovarla? 15% de descuento en todos los modelos de muebles de cocina. Siéntate y disfruta, porque mesas, sillas y taburetes también. Así son las ofertas límite en El Corte Inglés. Del 3 al 6 de agosto en tienda, web y app.
Alexia Putellas avanza con el balón, se la pasa Sandra Sánchez, la karateca entrega el esférico de un patadón a Carolina Marín, la jugadora desvía el esférico con un revés magistral, el balón vuelve a Putellas, Putellas dispara y gol, gol del deporte femenino español.
Juntas con nuestra energía estamos haciendo el terreno de juego más grande. Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Vivir la vida perfecta per Víctor Navarro. Com estàs? Què tal?
Molt bones. Aquesta és de Marc Anthony, no?
Diria. Sí, no? Sí, Héctor, sí. No és de Marc Anthony, no? És que esto m'ho dius a mi i jo li preguntaria al Víctor, sí, sí.
Sí, vivir mi vida, sí. Algo así, sí, sí.
Vivir la vida és el que està fent Dembélé, que està a punt de donar-li la benvinguda al PSG en aquest mercat de fitxatges.
Sí, ja l'espera Luis Enrique, petició del tècnic asturià. El vol és el nou emblema francès per l'atac del Paris Saint-Germain. Va ser campió del Mundial a la selecció nacional i ara quan acabi de la seva revisió mèdica la superi, evidentment, el PSG ho farà oficial a través de les seves xarxes, que té un nou atacant, un nou fitxatge, que és Ousmane Dembélé, que signa per 5 temporades fins al 2028 i que és el nou emblema a l'atac, que promet gols i assistències, com ha fet l'última i l'última temporada, que fins que es va lesionar Montilivi ho estava fent bé i Xavi confiava en ell i era titularíssim per Xavi, no hi havia cap altra opció, si Dembélé estava bé era titular. I ara el que vol Luis Enrique és recuperar aquesta millor versió, la que s'ha vist els últims mesos a Dembélé, i que sigui titular també en el seu atac. Dembélé ja passa pàgina del Futbol Club Barcelona, i ho dèiem, arribava i aterrava a París quan començar amb just a l'Esports Cope i avui estem a l'espera que quan passi revisió mèdica, sigui oficial i ja sigui nou jugador del PSG, ja passem capítol, passem pàgina en l'era Ousmane Dembélé al Futbol Club Barcelona.
El cost de l'operació al final, les xifres, giren al voltant dels 50 milions?
Sí, és 50 milions, que és la clàusula, són aquelles clàusules que va acceptar Mateu Alemany fa un any per renovar Ousmane Dembélé. Era això, que Ousmane Dembélé marxés gratis. El Barça va pensar que la millor opció era renovar-lo per les condicions que demanava Moussa Sissoko, senzillament perquè si Dembélé marxava del Barça l'estiu anterior, no hi havia ja marge salarial per contractar un jugador de les seves característiques i, per tant, per, en comptes de perdre esportivament a un pilar de l'atac de Blaugrana, van decidir acceptar aquestes condicions. Són unes condicions, evidentment, que són favorables per Ousmane Dembélé i pel seu agent. Xavi ja ho va explicar, que en aquest estiu, quan va començar la gira, Mateu el va avisat que qualsevol equip podria pagar la seva clàusula de 50 milions perquè era un preu raonable pel jugador i que a més d'aquests 50, la meitat s'anaven al Barça, l'altra meitat els 25 milions per la gent, o sigui, realment el Barça no ingressarà 50 milions. Ara el que estan estudiant des del Barça és com fer per poder ingressar als comptes del club més de 25 milions d'euros. Ara mateix només ingressaran 25 milions, però volen una miqueta més i en això estan, en aquesta batalla legal amb el seu agent per intentar ingressar una miqueta més i que hi hagi més marge per poder fer fitxatges en aquest mercat.
Parlant de sortides, el proper en sortir serà el president Frank Kessié, camí a l'Aràbia Saudita.
Sí, també la Superliga Saudí, que posa molts calés damunt la taula, ho ha fet amb Kessié. Un Kessié que s'especulava que si tornaria a la Sèrie A, que hi volia la Premier, doncs al final l'ha convençut l'Aràbia Saudita, que posa un sou molt alt per Frank Kessié. El Barça ja li va bé, volia que sortís il presidente, com se'l coneix, i només una temporada després d'arribar gratis al Barça, que s'ha de dir, va arribar com a agent lliure el mateix estiu juntament amb Andreas Christensen, doncs Kessié deixarà en caixa uns 10-15 milions d'euros només pel seu traspàs, a més del que s'estalvia el Barça de la seva fitxa. Frank Kessié firmarà per un equip de l'Aràbia Saudita fins al 2026 i és una altra de les sortides necessàries que tenia a la seva llista Xavi. Xavi també a l'última roda de premsa a la gira va dir que Frank Kessié ja sabia la seva situació era aquesta. Ara ha de passar reconeixement mèdic, ho farà també a França, mira, a París, com Ousmane Dembélé, ho farà a un hospital de París, i quan passi reconeixement mèdic a París, Kessié viatjarà a l'Aràbia Saudita i jugarà allà on hi ha moltes estrelles del futbol europeu que ja han marxat cap allà aquest estiu.
Abans de que marxis, què han de fer els nostres oients per anar el dimarts a Montjuïc a veure el Gamper?
Doncs mira, avui ens han explicat a l'Auditori 1899, al Camp Nou, diverses consideracions que tothom ha de tenir en compte. La primera, que 3 hores abans de qualsevol inici de partit ja no es podrà accedir en cotxe ni en cap vehicle a la muntanya, només es podrà accedir en moto, però només hi ha 3.500 pàrquings de moto, o sigui, quan els 3.500 s'omplin, ja no deixarà tampoc la policia pujar amb moto. A més, repeteixen des del club que s'utilitzi el funicular, que s'utilitzi el servei de bus fins a Plaça Espanya, que s'utilitzin les llançaderes que pujaran fins a l'estadi, que s'utilitzi el metro, i també parlen del servei de bici. Instal·laran un carril d'en dos sentits per tota la muntanya i fins a 8 estacions de bicing del servei públic de bicis, de bicicletes, a tota la muntanya. Això estarà operatiu ja a partir de setembre. Encara els primers partits de Lliga i el Gamper no arribarà. Tot el cost d'aquestes adequacions de la muntanya és de 5,8 milions d'euros. El Barça en paga 3,3 milions i l'Ajuntament de la ciutat, l'Ajuntament de Barcelona, 2,5. El Barça també s'encarrega del manteniment de les escales mecàniques, important això per la gent que pugi a peu, que hi ha unes quantes escales mecàniques, doncs s'encarrega el Barça, i recorden des del club que no està previst tornar al futur Camp Nou fins al novembre de 2024. Així que paciència i a seguir aquestes recomanacions, perquè són les que tindrem els propers mesos per tot aquell qui vulgui pujar a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
Doncs pel que dius, tocarà anar amb el transport públic a Montjuïc. Víctor, bon cap de setmana, descansa i gràcies.
Bon cap de setmana, Edu.
Marxem cap a París.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para ya. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Necessites diners a l'instant? Doncs tenim la solució. A Rècord Motor compren el teu cotxe al moment, tant a l'instant que en 30 minuts, només en 30 minuts, ja tindràs els diners al teu compte. Sí, sí, només en 30 minuts, sense tràmits complicats ni ofertes a la baixa. Com ho has de fer? Entra a recordmotor.com, omple el formulari amb les dades del cotxe i es posaran en contacte amb tu per tancar el procés. Així podràs obtenir els diners pel teu cotxe en menys de 30 minuts, en temps rècord. Visita recordmotor.com, omple el formulari i la gent de Rècord faran la resta. I en menys de 30 minuts tindràs els diners. Fàcil.
D'anar a París a les 3:35 de la tarda, fem un pas per Andorra, remuntada històrica del Santa Coloma a la Conference League, Xondo.
Pues sí, bona tarda, Edu. Ahir la gent d'Andorra va tenir una tarda agradolça, ja que l'Inter Escaldes va caure eliminat de la Conference League, però, com bé deies, el Santa Coloma va aconseguir passar la següent ronda amb una remuntada històrica. Primer l'Inter Escaldes. L'Inter Escaldes va guanyar el partit d'anada per 2-1 contra l'Hibernian, però ahir es van veure superats per un equip de la primera divisió escocesa i van perdre per un contundent 6-1. I la cara de la moneda, d'altra banda, és el Santa Coloma, que va viure la situació inversa. Va perdre per 2-0 el partit d'anada fora de casa contra el Sujetska i a la tornada a terres andorranes va remuntar l'eliminatòria a la pròrroga amb un gol al minut 96 que posava el 3-0 definitiu al marcador i els donava el bitllet cap a l'última ronda de la fase prèvia de la Conference League. I per sort, podem parlar d'aquesta gesta increïble amb el segon entrenador i el director esportiu del Santa Coloma, com és Enric Pi. Què tal, Enric? Com estàs?
Hola, molt bona tarda. Doncs encara intentant superar aquesta ressaca emocional.
Quina eliminatòria, eh? Perdeu per 2-0 l'anada, aconseguiu empatar l'eliminatòria, arribeu a la pròrroga i marqueu el gol definitiu. Com va viure aquesta victòria en el vestuari?
Doncs molt contents, no? Encara jo crec que no som conscients de lo que hem aconseguit. Crec que és una fita històrica, no? I més remuntant un 2-0, remuntant amb un equip d'una lliga superior a la d'Andorra i crec que amb molt mereixement, perquè vam ser clars dominadors del partit i si algú mereixia passar, doncs érem nosaltres.
I com va plantejar la pròrroga? És a dir, un cop ja has empatat l'eliminatòria, potser tens la tentació, no?, de buscar que passin poques coses i en els penals, per exemple, vosaltres com la vau plantejar a l'inici i després un cop ja vau marcar el 3-0 i encara quedaven uns 15 minuts per endavant?
Sí, realment veníem de superar la primera eliminatòria de la mateixa manera, no? Jo crec que un partit que havíem set superiors també, però vam marxar els 90 minuts amb 0-0 i a la pròrroga doncs vam anar pel partit, no? És evident que suposo que a l'acabant passant els minuts i veus que no marques, doncs et tires una mica enrere per intentar arribar als penals, no? Però sí que és veritat que les dues eliminatòries que hem anat a la pròrroga, sobre el minut 5 o 6, hem aconseguit marcar, no? Llavors, evidentment, doncs intentes aguantar com sigui i sortir doncs, a la contra amb els jugadors ràpids que tenim. No? És veritat que ells al final van tenir un parell d'arribades bastant perilloses que doncs, podia haver portat el partit als penals.
I ara mateix esteu ja a un pas de poder disputar la competició europea. Us trobeu a l'última ronda de la fase prèvia de la Conference League i us enfronteu a l'AZ Alkmaar, un rival molt dur. Va quedar quart la temporada passada a la primera divisió de Països Baixos, que això ja són paraules majors. Com afronteu aquest repte?
Sí, jo crec que ja ets conscient, no?, de lo que t'espera. Llavors, jo crec que l'únic que hem de fer, tenim el primer partit a casa, jo crec que aquí el competirem segur, perquè al final els equips amb el viatge, doncs, amb el que és una mica l'alçada, el terreny de joc, doncs tampoc s'acaben de sentir còmodes i els equips grans és el que passa, no?, quan juguen el primer partit al camp del petit, que no acaben de donar el 100% perquè saben que després de casa seva doncs, són molt més forts. Sí que és veritat que és això, no? Intentar competir en el partit de casa per portar un resultat a Holanda doncs, més o menys digne o que estiguis viu i allà, doncs, sincerament, disfrutar-ho, disfrutar d'aquesta experiència que jo crec que poques vegades tornarà a passar, som realistes a dia d'avui, però sí bueno, que el que hem aconseguit doncs, és per ara doncs, intentar disfrutar, que passi el que hagi de passar amb el futbol, però està clar que no és un partit, són dos i tenim més a perdre en dos partits.
Xondo, estem parlant amb un mite del futbol català, que és Enric Pi, i parlant de mites, estem veient aquí, Enric, què tal, bona tarda, estem veient aquí la plantilla de l'AZ Almark, i tenen jugadors com el porter australià Ryan, i estem veient aquí, jo crec que són els fills aquests, un tal Van Mommel, jo crec que deu ser el fill, i el Westerveld, que és el porter. Els teniu ja fet, heu fet treball de scouting aquí al club o no?
Bueno, sincerament, com que per desgràcia m'he quedat sense vacances...
Bueno, però no està malament, millor això, no? Que, o què? O millor les vacances.
Totalment, però avui he anat a França amb la dona i les nenes, perquè si no també podia tenir el divorci firmat demà mateix. Llavors, desconnecto avui i demà i el dilluns ens posem. Sí que és veritat que part de l'estaf ja ha començat, però bé, no és el mateix intentar estudiar el Penny Bon de Gales o el subjecte de Fontorica, que potser no tens tanta informació, que un equip d'Holanda, de França, de Portugal, quan la gent del futbol que ens agrada i ho seguim, doncs ja segueixes bastant i ja coneixes bastant, no? És evident que anem als jugadors que anem. Sigui el que no ha jugat cap minut la temporada passada, doncs serà d'un nivell altíssim.
Escolta, la UEFA es dona pasta per passar de ronda? Es dona algun tipus de premi o què?
Sí, evidentment. Sí? Per cada ronda que passa tens uns diners que, evidentment, és per pagar també despeses, sous, etcètera, etcètera. Però sí que és evident que dona uns diners que realment doncs el club, sent realistes, vam fer l'equip en un mes quasi, esperava anar a Europa, esperava intentar competir la primera ronda, però en cap moment ens esperàvem arribar a la tercera ronda.
No, perquè esteu a un pas de jugar la fase de grups de la Conference League. Dius que l'anada la jugava Andorra, la tornada, teniu previst algun tipus de desplaçament amb l'afició, preus, autocars, o no?
Sincerament no, perquè no? A dia d'avui afició n'hi ha poca. Mm. Jo crec que el que vingui és més família, és més amics i coneguts, que no pas afició. Sí, al final, per desgràcia, ahir érem, no sé, no, crec que no arribàvem a 300 espectadors. Sí que és veritat que estàs en una època lenta, perquè no estàvem a vacances o molta gent. Fa 15 dies contra el Pennybon potser hi havia 500, que ja hi havia una mica més, però jo crec que bueno, és difícil. A part, jugar amb el comunal, que hi ha unes limitacions. Ara sí que contra la Z juguem a l'Estadi Nacional, on juga l'Andorra Segona Divisió A, que ja és un estadi on hi caben doncs, 4.000 o 5.000 espectadors, i ojalà vingui el màxim de gent possible, però bueno, és un 10 d'agost, també és normal que molta gent estigui fora.
Home, l'has venut bé el partit, eh? Sona molt bé. Enric, estarem molt pendents d'aquest partit a l'Estadi Comunal, aquest partidàs, Santa Coloma AZ Almark, que sona molt bé, i molta sort, i estem en contacte, Enric.
Perfecte, ja sabeu que sempre que vulgueu.
Una abraçada. Tenim partits amistosos aquest cap de setmana dels nostres equips de primera i segona divisió. Vinga, amistosos del cap de setmana, doble compromís del Girona contra l'Andorra i la Lazio, Arnau.
Sí, aquest cap de setmana, Edu, doble maig d'amistosos del Girona. Demà a les 7 jugaran el penúltim partit de pretemporada contra l'Andorra a la Vinya, porta tancada. Serà el segon amistós contra els d'Eder Saràbia, on ja van enfortar-se fa dues setmanes amb el resultat d'un empat a 2. Entenc, Edu, que demà serà un partit amb moltes rotacions, canvis de sistemes i substitucions, perquè el partit important és el de diumenge contra la Lazio de Tati Castellanos a Montilivi per celebrar el trofeu Costa Brava.
Veurem a Pablo Torre el diumenge sobre la gespa de Montilivi o encara és baixa?
A veure, el jugador va comentar ahir a la seva presentació com a blanc i vermell que només tenia un cop al genoll i que avui ja tornaria a entrenar amb el grup. Aquest cap de setmana jo crec que ja podria tenir minuts abans de l'inici de Lliga, no sé si demà o diumenge contra la Lazio.
Escolta, et pillo en fora de joc o estàs per dir les enquestes? Que em diu l'Héctor... Oye, no habéis dicho las encuestas al inicio del programa. Et pillo en fora de joc?
No, mira, avui hem preguntat en clau Barça qui surt perdent en l'operació Dembélé. El 64% diu que Dembélé. M'havien preguntat si Dembélé o el Barça i la majoria pensa que Dembélé sortiria perdent en l'operació. En clau gironina, hem preguntat com rebreu a Tati Castellanos a la seva tornada a Montilivi, si amb aplaudiments o amb indiferència. De moment, un 85% diu que aplaudiments. I per últim, en l'Espanyol, convocaríeu a Braithwaite per l'últim partit de la pretemporada amistós, i el 55% diu que sí.
Per cert, estava mirant aquí el guió, sí. Dic, m'he deixat jo alguna cosa a l'inici, em diu l'Hector, oye, les enquestes, dic, com és veritat, no les enquestes.
Ja les tenim. Sí, sí. Per cert, Edu, una notícia d'última hora, segons el company de Mundo Deportivo, Alex Luna, el davanter ucraïnès Artem Dobik hauria aterrat ja a l'aeroport de Barcelona fa uns minuts per firmar amb el Girona. S'espera que aquest cap de setmana es tanqui el fitxatge del nou davanter dels de Mitchell.
Home, el tapat nostre, eh? Aquest és el nostre jugador fantasy, aquest any.
Portem setmanes anunciant...
Bueno, setmanes,
i aquest
no,
cap de setmana...
un mes. Des que vaig arribar jo el juliol, aquest és el fitxatge fantasy per aquesta
temporada. Arribarà. I donarà moltes alegries a Montilivi.
Merci, Arnau Tor, per la segona divisió.
El teu transport segur, ràpid i de confiança. Libra Logístic. Transport terrestre, aeri i marítim nacional i internacional. Cobrim tota Europa amb servei diari de grupatge, doble xofer, camions propis i temps de trànsit reduïts. Més info a libralogistic.com.
Per arribar a les 4, aquest Esportscope divendres, ja amb olor de cap de setmana. Parlem de l'Espanyol. Braithwaite finalment està convocat per jugar contra l'Utrecht. Raúl Chao.
Sí, demà té l'Espanyol l'últim partit de pretemporada abans de l'inici de la segona divisió, davant l'Albacete, el Carlos Belmonte. El conjunt de Luis García viatja aquesta tarda als Països Baixos, on demà jugarà contra l'Utrecht. El tècnic blanquiblau ha fet pública la llista de convocats, on figura Martin Braithwaite i també Simó. També torna a la convocatòria Maxi Svensson, que no va anar convocat a l'Estatge de Marbella, i qui l'any passat va jugar cedit al Deportivo de la Coruña de Primera Federació. D'altra banda, en aquesta convocatòria, causa en baixa Miguelón i Vadillo, que es troben en la rampa de sortida, Gori baixa per decisió tècnica i Puado lesionat i Vimata amb molèsties físiques. Ahir ja no van poder entrenar amb normalitat en l'equip, com ja vam explicar. Veurem demà si Braithwaite torna a jugar amb la samarreta de l'Espanyol o no. I espereu, que tenim una última hora, que l'Espanyol ha anunciat que tenen 19.000 socis abonats.
Dius els noms de la convocatòria contra l'Utrecht. Has dit el nom de Simó. Segons informen varis mitjans, podrien tenir novetats amb el seu futur.
Així és, podria marxar a Qatar per 4 milions d'euros. És una notícia sorprenent, perquè l'Espanyol ja va vendre a Luca Coleoso, un dels seus pilars de la cantera, i Simó és un jugador que va estar jugant a l'Europeu Sub-18 amb Espanya, i és un dels jugadors en els quals es confiava que fos un pilar fonamental en aquest Espanyol de segona edició.
Més de Mercato, de Copa Mercato, la Liga Hypermotion, l'Andorra ha fet oficial el fitxatge del jugador del Màlaga, Àlex Calvo, per 5 temporades, mentre que el xinès Xiao Ke podria tenir minuts demà en l'amistós contra l'Osca a les 7 de la tarda. Fins aquí la Liga Hypermotion, la segona divisió per la resta dels mortals. Demà juga a Espanya als vuitens de final del Mundial Femení. Vinga, que demà toca matinar amb el partit d'Espanya-Suïssa a les 7 del matí, Xondo.
Doncs sí, la selecció espanyola femenina s'enfronta demà a Suïssa als vuitens de final del Mundial, i en cas de guanyar, Espanya es classificaria per primer cop a la seva història als quarts de final d'un Mundial femení. A la roda de premsa prèvia al partit, Jorge Vilda ha parlat sobre aquesta possibilitat i ha dit que les jugadores estan supermotivades.
El equipo está supermotivado, ilusionado de hacer historia, de pasar la primera eliminatoria en un Mundial en la historia, y bueno pues a nivel mental el equipo va a estar fuerte, el equipo sobre todo se va a sobreponer a cualquier imprevisto o a cualquier dificultad que plantee el partido, que seguro que las habrá, y reaccionarán y iremos a por el partido.
Vilda ha mencionat diverses qualitats de Suïssa, però sobretot ha destacat la solidesa defensiva, ja que s'han enfrontat a bones seleccions i no han encaixat cap gol en els primers tres partits.
Suïssa tiene algo muy valioso, que es que en tres partidos no les han conseguido meter un gol. Y eso significa que defensivamente son muy sólidas, han tenido buenas selecciones delante y no lo han conseguido. Y bueno, sé que nos van a plantear un partido cerrado, correoso, eso es lo que esperamos. Y bueno, que tenemos un rival de gran nivel delante y en el que va a exigir lo mejor de nosotras.
Espanya juga demà contra Suïssa a les 7 del matí, hora espanyola, i podreu seguir el partit per cope.es.
I a Tiempo de Juego amb l'Andrea Peláez, l'Isaac Avilés i tota la colla de Tiempo de Juego. Deixem el futbol. Tenía muchas ganas yo de escuchar esta sintonía porque regresa el Mundial de Motos. Hola Borja González, muy buenas, en un circuito histórico como Silverstone.
Parón largo el del Mundial de Motociclismo que regresa este fin de semana, todavía con todo por decidir porque quedan por delante 12 grandes premios. Recordemos, se llega a esta cita al Gran Premio Británico con Bañaya como líder de la general, con Jorge Martín segundo. En Moto2 el líder es Toni Arbalino y también en segunda posición un piloto español, Pedro Acosta. Y en Moto3 el líder es uno de los nuestros, Dani Holgado, segundo Jaume Masià.
¿Y cómo tenemos a los lesionados, Borja?
Un gran premio con varios regresos y con alguna ausencia todavía. Regreso el de Joan Mir, que estuvo lesionado en los tres últimos grandes premios, y sobre todo el retorno a la competición de Pol Espargaró. Se lesionó el primer día del Mundial en Portugal y ha estado de baja durante todo este periodo. El piloto español se probará por primera vez con su moto 4 meses después. Veremos a ver cuáles son sus sensaciones y cómo responde su cuerpo ante esta larga ausencia.
Nos quedamos con esas buenas noticias y con un fichaje que ha dado mucho de qué hablar estos días en el paddock.
Y el regreso del campeonato que lo ha hecho animado por la noticia del fichaje de Alex Rins por Yamaha. No podemos decir que sea una sorpresa, pero sí que es un movimiento interesante para la marca japonesa, que señala así que quiere seguir compitiendo en lo más alto pese al mal momento que atraviesa. Rins va a ser compañero de equipo de Quartararo, tenía una cláusula en su contrato con Honda que le permitía romper esta vinculación si aparecía la oferta de una fábrica, y así ha sido. Yamaha, que prescinde de Morbidelli, y Honda, que se queda sin un piloto, el único que ha ganado una carrera este año, así que veremos a ver cómo consiguen encajar las piezas para la temporada que viene, conscientes también de esa incomodidad en la que está viviendo últimamente Marc Márquez.
Mercato Cope GP. Cope Mercato GP. I Ducati que mana els primers lliures del dia, Raül.
Així és, primer de tot, com t'agrada, el Cope Mercato?
Sí, m'agrada, és un terme nostre, patentat, original, i m'agrada molt.
Molt bé, doncs sí, han finalitzat els primers lliures del Gran Premi de Silverstone. En MotoGP el més ràpid ha sigut l'italià Marco Bezzecchi, el millor espanyol ha sigut Jorge Martí en tercera posició, Marc Márquez ha sigut 15è amb la seva Honda, continuen amb els seus problemes. Pel que fa a Moto2, Pedro Acosta ha sigut el més ràpid, i en Moto3 ho ha sigut Ivan Urtulà. I ara mateix estan fent els llibres 2, ja tenim els resultats en Moto3, on el més ràpid ha sigut Jaume Masià, i en Moto2 Canet. Ara a continuació es faran els lliures 2 de MotoGP, i ojo, apunta això, Edu, jo crec que demà no em perdria les motos, perquè demà apunten a un clima molt anglès, és a dir, pluja i més pluja, així que demà potser Marc Márquez dona la sorpresa.
O sigui, no veurem el sol, no?, a Silverstone.
No, demà crec que allà a Silverstone no veurem el sol, i esperem, toquem fusta, que no s'hagi de suspendre la classificació ni la carrera sprint.
Esperem que no. Del motor al futbol sala. Un poquito de fútbol sala para llegar a las 4 de la tarde. Sigue la puesta a punto de Industrias, Juan Arias.
Así es, ¿qué tal? Buena tarde, Edu. El equipo colomense que regresará mañana del stage de pretemporada que ha hecho en Andorra esta semana. Para el nuevo curso, la plantilla ha fichado 3 jugadores. El portero es del Barça, Alex Lluc, el veterano Marc Tolrà, el pívot japonés de origen brasileño Masa Neto Hirota, que vienen de alguna forma a suplir las bajas del capitán David Álvarez, que se va al pozo, Almagro y Rufino. Unos refuerzos que pretenden dar un salto de calidad. Xavi Closas, entrenador de Industrias, en declaraciones a Sportscope.
Jo crec que l'equip aquest any està una mica més equilibrat, vale, amb la meva idea de joc i amb el model de joc que tenim, i crec que estem una mica més, estarem una mica més consolidats respecte a l'any passat.
La temporada pasada, precisamente, tras un inicio irregular, Industrias llegó a estar cerca de puestos de descenso, pero una buena reacción evitó cualquier posibilidad de bajar de categoría para acabar en una cómoda novena posición, incluso a solo 3 puntos de clasificarse para el playoff. Closas asegura que, lógicamente, el objetivo es mejorarlo.
L'objectiu és intentar millorar lo de l'any passat. El que passa és que, bueno, la Lliga cada cop està més competitiva i cada cop és més difícil treure resultats, no? Llavors, una mica l'objectiu que ens hem marcat com a equip és intentar millorar els resultats de l'any passat. I això implica, pues, que no només que els nous aportin més, sinó que tot l'equip faci un pas endavant.
Por lo que hace referencia a los amistosos, mañana el primero contra Peñíscola, el viernes de la semana que viene contra el Barça a puerta cerrada, 23 de agosto semifinales de la Copa Cataluña contra el Martorell y el día 2 o 3 de septiembre primer partido de Liga en casa ante Palma.
Esto empieza ya. Un abrazo, Juan, buen fin de semana.
Que vaya bien igualmente.
Es que Raúl, mudeses a huevo. Copa Mercato, Liga se ve.
Com t'agrada, eh? Tenim fitxatge al Morabanc Andorra. L'equip de Nacho Lezcano ha firmat de manera temporal, això cal recordar, de manera temporal per l'inici de la CB a l'escort americà Andrew Godeloc. Això té a veure perquè l'equip andorrà té una sèrie de bases i per això s'han hagut de reforçar. I un apunt més, Rocco no continuarà al bàsquet Girona i acaba d'anunciar-se el seu fitxatge pel Gran Canària.
Aquesta tarda tenim l'estrena d'Espanya en el seu camí al Mundial de Bàsquet.
Avui la vigent campiona del món torna a jugar i ho fa el Wizzing Center de Madrid davant Venezuela a 3:15 del vespre, a la 1 de Televisió Espanyola. L'equip d'Escariolo té el seu primer amistós per preparar el Mundial, que es farà a final de mes. El tècnic valora el partit i el rival d'aquesta nit.
Empezamos a ponernos a rodar también en un partido oficial contra un rival que nos seguramente nos empeñará a fondo. Le hemos visto llegar básicamente a un segundo de ganar a un equipo tan bueno como Argentina hace 3 días, que ya lleva seguramente bastante más rodaje que nosotros, pero bueno, como siempre los resultados son lo último que nos interesa en este tipo de partidos. Interesa evaluar la evolución del equipo, de los jugadores.
Després de l'entrenament d'aquest matí, el tècnic decidirà quins jugadors seran els descartats pel partit d'avui. Recordem que Espanya té 16 jugadors i una convocatòria són de 12.
Abans d'acabar, ens escriu el Víctor Navarro, ens deixa aquí una nota d'àudio perquè tenim notícia de Guardiola que ha parlat de Bernardo Silva, Víctor.
Segons fonts del Futbol Club Barcelona i també de l'entorn de Pep Guardiola, explicant a Sportscope que Bernardo Silva és petició expressa de Xavi Hernández, el volen tots, de la cúpula blaugrana també, i l'any passat va estar tan a prop, ho vam explicar en aquesta emissora, que fins i tot el Barça tenien preparada la seva imatge amb la nova samarreta del Futbol Club Barcelona per si havien d'anunciar el fitxatge a les xarxes socials. Bernardo vol sortir de Manchester, no tant de l'equip, del City, sinó canviar d'aires, canviar de ciutat, i la seva dona i ell, tothom ho sap, són enamorats de la zona de la Costa Brava i també de la ciutat de Barcelona, i així ho han expressat a vegades a les seves xarxes socials. També els agrada la idea del Barça. Això sí, Pep Guardiola no s'oposarà a una sortida de Bernardo, si així li demana el portuguès, però sempre que la gent que el vulgui, els clubs que el vulguin, paguin els 70 milions d'euros que més o menys està tassat al portuguès. Si algú paga aquests 70 milions d'euros i demana a Bernardo sortir, llavors sí deixaran que marxi del Manchester City.
Gràcies, Víctor. Ampliarem aquesta info després a la tarda, al 8:30, al Deportes Cope, amb Carlos Ganga. Tenim la cita habitual, Xondo, dels històrics del futbol català, que aquest cap de setmana ja són les semifinals.
Doncs sí, ahir van tenir l'última jornada de la fase de grups del torneig històrics del futbol català i demà seran les semifinals. L'Europa és l'últim semifinalista del torneig. Després de guanyar els seus 2 partits i eliminar el Martinenc i el Badalona ahir, recordem que l'Europa juga com a local, ja que aquesta edició es disputa al seu camp al Nou Sardenya. La primera semifinal enfrontarà el Manresa amb el Cerdanyola, que tindrà lloc demà, i la segona semifinal es disputarà entre el Sant Andreu i l'Europa, que també juga demà. És a dir, les semifinals, les dues, tindran lloc demà dissabte al Nou Sardenya a partir de les 7 de la tarda. Segurament el Manresa i el Cerdanyola a les 7 i el Sant Andreu i l'Europa serà segurament a les 8. I la final, ja tenim horari, la final es disputarà el diumenge 6 d'agost a les 8 del vespre. Recordem el Nou Sardenya, no el Guinardó, ja que el camp del Martinenc està en obres i no ha pogut acollir aquesta edició com ha fet fins ara.
Xau, per què no juga el Sabadell als històrics?
Bueno, juguem la Copa Catalunya aquest cap de setmana.
Que no està malament, tampoc.
No està malament.
Bueno, tens coses a la nevera, no?
Sí, tinc molta última hora. Xavi Alonso ha renovat amb el Bayer Leverkusen fins al 2026. En futbol femení, la jugadora blaugrana Esther Laborde ha sigut traspassada al Madrid Club de Futbol Femenino de la Lliga F. Abans parlaven del torneig històric. Doncs aquest cap de setmana tenim la Copa Catalunya. Els principals partits són el Tona Sabadell, el Vilafranca Cornellà o l'Hospitalet Prat. En bàsquet, el jove jugador Adai Mara, fitxat per l'Universitat Americana UCLA, el jugador està projectat en el top 6 de cara al proper draft. I Fernando Alonso, en una entrevista de Zone, ha afirmat que buscarà la victòria 33 cada setmana.
I vinga, 30 segons més o menys per les enquestes i acabem per avui.
A la gent del Barça li hem preguntat qui surt perdent en l'operació Dembélé. El 64% creu que surt perdent Dembélé amb aquesta marxa al Paris Saint-Germain. A la gent de l'Espanyol els hem preguntat si convocaríeu a Braithwaite per l'últim amistós de la pretemporada, i atenció, perquè el 58% ha votat que sí. Després del que va passar, igualment voten que sí. I com rebreu a Tati Castellanos en la seva tornada a Montilivi? El 84%, amb aplaudiments.
Tornem dilluns. Gràcies. Ciao.